Doncs sí, Mercè, ja està sonant la sintonia, que ens posem aquí, com sempre, diguem, a parlar fora micro i ens en oblidem de que estem en directe fent programa, eh?
És el que té fer petar la xerrada abans de començar la secció, eh? Que estem tan centrats amb les nostres converses privades que després no estem escoltant la ràdio. Sí o sí, aquí, Ricard Planell, bon dia.
Ballant amb la sintonia tots, menys a l'Ivan.
Tu balles?
Jo molt, molt, molt. I sé, i m'agrada, i ho he fet moltíssim. I
hi ha delay, eh?
3 anys que tinc, continuo fent-ho.
Hi ha delay, eh? Ai, ja interferències, eh? Per aquí al mig.
Sí, és que hi ha delay.
Aquest tècnic de so, quan li interessa, sap buscar les excuses i pretextes, eh?
I a més et diré que hi ha molts homes que venen en compleanys i coses així i em pregunten, escolta, com ho fots per moure la cadera? Com ho fots per moure el cul? Vale? Perquè els homes ens costa, estem més tiesos, no? I em venen a preguntar, a veure, dius, mira... Pues,
Ricard! Jo crec que no és aquest el tema. Jo crec que és per tema de vergonya. No que no en sabeu. Vergonya,
no
vergonya.
No sé, això hauria de dir l'Ivan. Ivan, per què no balles?
Bueno, perquè sí, per vergonya. Bueno, però deu ser una suma de coses que t'han anat passant a la infància de petit i que te vas tancar en banda.
Tot afecta a l'edat adulta després, eh? I moltes vegades no som conscients.
Sí. No sé què dir-te. A mi m'agrada molt, veus? Això, la vàlvula d'escap, eh? Cadascú té la seva. Jo estic sol a casa, em fico la música tota castanya, però a tota castanya.
Sí o sí?
I tant. Sí.
Un dia li demanarem un vídeo en privat.
I si em miren, doncs que em mirin. No? O sigui, a mi te'n va fot que em mirin. No, a mi se'm van passar totes les vergonyes fa molts anys.
Arriba una edat, en Ricard, que tot això, eh?
Que et talles el cabell, no? I dius, sí, ja està. Digue, porta-me melenes, eh? Molt llargues, més que tu, Mercè, i tal, quan era jove. Però mira, passa el que passa.
Ostres.
Ja està, va.
Tots tenim un passat. No el traurem ara. No, es tracta d'això. Què traurem sobre la taula per parlar d'informàtica?
Avui fem quatre pinzellades de quatre cosetes, que fa dues setmanes em queixava que no hi havia coses noves i aquesta setmana no donem abast. O sigui, jo ho tenia tot preparat ahir i avui ha sortit una altra bomba. Dius, bueno, vale.
Doncs anem per aquí.
Començarem per la bomba, que a més me l'he escrit a mà. O sigui, no la tinc impresa perquè no m'ha durat temps, perquè ha sigut aquest dematí que tots els medis ha sortit una sentència judicial, que no sé si esteu al cas d'això, de tema de les criptomonedes, que bueno, és un castell de cartes, no?, que s'ha ensorrat tot, i tothom que havia sigut molt llest, que s'havia pensat que es faria ric, bueno, doncs ara s'ha trobat amb la realitat, i la realitat és que s'han fet ric quatre, els primers, els que s'han fet ric a costa de tots els altres, eh? Això és un esquema. És l'esquema Ponzi aquest, que tot vas buscant a molta gent que inverteixi en algú i quan el que de dalt ja ha fet els diners se'ls emporta, no? Llavors, l'última més gran de totes va ser el senyor de les FTX, ¿vale?, que es diu un senyor que es diu Sam Bankman-Fried, ¿vale?, o sigui, seria el banquer fregit, això és el seu cognom, eh? O sigui, és el nom ja t'ho diu tot, o sigui, un senyor que es diu banquer fregit crea una plataforma de criptomonedes que es diu FTX i la gent hi inverteix. I el tio va fotre el camp amb milers de milions de dòlars de tota la gent que hi va invertir, que s'ho va creure. Vale? Llavors, bueno, amb aquest senyor, quan va fer fallida, perquè clar, la gent anava a treure els diners i els diners no hi eren, vale? Perquè és que no hi ha res que generi un 1000% de benefici. Això no existeix, això és una enredada segur. Bé, doncs bé, avui ha sortit la sentència als Estats Units, que el van pillar, el van agafar i ja tenim sentència. En resum, 115 anys de presó pel gurú de les criptomonedes, que li deia a tothom que si no inverties eres tonto, doncs li han caigut 115 anys de presó. Com ho veus? Vale? En comptes de ser un gurú, doncs és un estafador. Ja està.
Com canvia la pel·lícula?
Com ha canviat, oi? La pel·lícula de passar a ser el gurú, a ser l'estafador de 115 anys de condena. No sé si és la condena més sèria que hi ha hagut als Estats Units per tema de criptofraud, vale? O sigui, no sé com dir-ho, ha sortit avui. Vale? Bé, ja.
Bien, bien,
primer
bien.
Punt. Ja
bueno, ja. Tot arriba. Anem, final, eh? Tot arriba.
Tot arriba. El segon punt, coses que també han passat legals, que estan, que la legislació sempre va enrere, la llei va enrere de la realitat. Llavors, el segon canvi important que hi ha hagut aquesta setmana ha sigut a Europa, això els parlem només d'Europa, no és de tot el món, és un canvi que ha afectat a Meta amb tot el que importa, tot el que té, Facebook, Instagram i totes les coses, WhatsApp, tot el que té Meta. Què ha passat? Doncs vinga, la Unió Europea li ha prohibit específicament a Meta el tractament de les dades personals amb fins publicitaris. I això què significa? Això significa doncs, que en teoria, i direm en teoria, perquè jo fins que no ho vegi, jo no m'ho creuré que, això, que ells ho estiguin complint, això, que doncs, per exemple, quan tu busques a Google sabates i després tu te'n vas a Instagram, resulta que a Instagram et surten anuncis de sabates.
Curiós, no?
Com ho fa el senyor Meta, no? O sigui, el senyor Meta no té res a veure amb Google. Doncs resulta que Meta t'està rastrejant les teves búsquedes que tu fas a un altre lloc per després donar-te la publicitat guiada aquesta, Llavors, ara la llei diu que això no poden fer-ho. Ho faran? Doncs no ho sé, no ho faran. Ja sabeu que d'això n'hem parlat alguna vegada, Jo sempre, quan arribo a mi, jo a aquest punt, jo sempre tinc la reflexió, no? De tu què prefereixes? Tu prefereixes publicitat, que jo li dic guiada, que no sé com es diu, que segur que es diu d'alguna manera, o la prefereixes no guiada? No sé si m'estic explicant. A veure, si tu mires la tele normal, no la tele a la carta, la tele que ve per l'antena, tu els anuncis que veus no són per tu, aquells anuncis són per tothom.
Ja
tothom que estigui anunci, la tele està veient aquells anuncis. Llavors, evidentment, a mi no em dona cap efecte un anunci de pinso de gos, perquè jo no tinc gos. Llavors, jo mai de la vida se m'ocorria anar a comprar pinso de gos, perquè aquella marca de pinso està perdent els diners, en aquell cas, amb mi, no? O què prefereixes? Tenir publicitat que sigui de coses que a tu t'interessa. Podeu contestar vosaltres?
Home, no, sí, clar. Si t'has de menjar la publicitat, sempre és millor que sigui publicitat de coses que tu estàs en aquell moment interessat.
Clar, però si no vols tenir publicitat, llavors has de dir el servei de subscripció, el servei de pagament, i llavors allà no hi ha publicitat. Però si tu tens un servei gratuït, aquest servei gratuït, gran part dels seus ingressos venen de la publicitat.
Has de menjar d'algun lloc.
O sigui, tot m'ho pregunten molt, però aquesta gent com es guanya la vida? Doncs amb els anuncis, amb la publicitat, no? Llavors, jo penso també el mateix. Clar, a vegades és una mica potser incòmode, no? Perquè tu vas navegant o tu entres a Amazon o entres a eBay o entres allà on sigui, qualsevol d'aquests llocs, i et surten una ristra de coses que tu has estat buscant abans per internet. Doncs que se suposa que això és el que tu t'interessa, no? Que se suposa que tu és el que estàs buscant. Tu què dius, Mercè? Tu què prefereixes? Publicitat de coses totalment a l'atzar o de publicitat de coses que tu realment has estat buscant?
Home, suposo que en principi el que tu busques, però també està bé perquè a vegades descobreixes altres coses que ni t'havia passat pel cap, no? Que dius, ostres, no sabia ni que existia. I aquí està el tema i el quit de la publicitat. Que t'interessis per altres coses que en principi no necessites.
Perquè si no, al final on anem és a veure una cosa molt estreta.
Exacte.
Clar, si tu només busques informació per dir-te alguna cosa d'extrema dreta, l'únic que veuràs són coses d'extrema dreta i tu no saps, no el creuràs, o sigui, no penses que existeixi alguna cosa de l'altra banda, d'esquerres, no? Llavors, clar, això no només estem parlant de productes, sinó que estem parlant de tot.
De tot.
I aquest és el compromís, no? Que s'ha de buscar l'equilibri, no? Entre aquestes dues coses, entre com ens ha d'arribar la publicitat, i se suposa que hi ha uns organismes que paguem entre tots que se suposa que ens protegeixen, no? I que intenten evitar doncs, la manipulació, no? D'alguna manera. No ho sé. Total, que la llei és aquesta i que se suposa que en dues setmanes l'hem de complir. O sigui, que d'aquí al pròxim programa parlarem a veure si realment heu notat alguna diferència amb la publicitat que veiem a Facebook, a Instagram o a WhatsApp, si estem amb canals d'aquests que hi ha publicitat. Bé, següent tema?
Sí, sí.
Què més? Vinga,
següent
n'anirem parlant.
Android. Android ha deixat anar una altra bomba, una bomba de les grosses. ¿Vale? L'Android 14 surt demà.
I això què vol dir?
Nou sistema operatiu, amb moltes novetats, amb molts canvis. moltes. És inacabable, la llista. És realment, hi ha uns canvis molt grans. Però és que, a més, s'ha ajuntat amb l'actualització de seguretat de l'octubre, que va sortir fa dos dies. Llavors se'ns està acumulant la feina amb Android. Feia molt temps que jo no parlava d'Android, només parlàvem de que Android, Google, que és la marca d'Android, estava com una mica s'havia quedat una mica enrere en relació a Microsoft, amb tots els avanços que està fent Microsoft, tant del Drop com de OneDrive, com d'intel·ligència artificial, i, bueno, per el que he vist, Android acaba de posar 2.000 milions de dòlars a la seva intel·ligència artificial. Vale? Perquè també s'estava esperant, segons el que diuen, s'estava esperant que no es volia precipitar, vale? Que no volia veure si això li passava el mateix que li va passar amb les ulleres. No sé si us en recordeu de les Google Glasses, de les ulleres Google, que portaven una càmera integrada i que a la pròpia ullera tu podies veure que no et feia falta una pantalla, i això va ser sortir al mercat. La gent, que som uns imbècils tots, vam començar a els vestidors per veure dones despullades i per fer totes aquestes coses que no es podien fer, i les van tenir que retirar del mercat. I igual encara els hi quedava, doncs, no ho sé, saps, algú de decoro o de no sé com dir-ho, no? I aquí ells van frenar una miqueta amb el tema de la intel·ligència artificial, però veient que Microsoft s'ho està menjant tot i se'ls està menjant se'ls està menjant pels peus a Google, doncs, bueno, sembla que Google també s'ha posat aquí. Quatre punts grossos de les actualitzacions aquestes. El Google Play, que és la botiga, serà total i absolutament nou. Totalment diferent. No sé com serà. O sigui, això serà a partir de demà. Totalment nou. Milloren moltíssimes coses de seguretat. Cada vegada de seguretat estem pitjor. Hi ha una llista inacabable de coses de seguretat que milloren. O sigui, no, jo no entenc ni la meitat de coses que diuen allà. O sigui, no sé, moltes millores
moltes
de seguretat.
Moltes coses acumulades, no? Poder, sí.
Moltes. Després, s'han copiat el Google Drop, o sigui, el Drop de Microsoft, que no sé si us en recordeu, jo crec que això us ho vaig explicar un dia. O sigui, aquí sempre hi ha una necessitat de com m'envio les coses del mòbil al PC. Llavors, com tu fas? Jo, què sé, fas una foto, no?, i te l'envies al PC per WhatsApp, què passa? Pues que té una compressió d'un 3.000% i és horrorosa aquella foto, no? Llavors, a veure, això, tens un truquito de WhatsApp, que és que has d'enviar la foto com a arxiu, en comptes de com a foto. I això sí que no perd compressió, però ja és un rotllo, no? Ja has de venir, has de carregar i tal. Llavors, Microsoft ja farà uns mesos va posar en marxa el Drop, que és tan simple com que tu t'envies des del mòbil al teu navegador, al teu Edge, el que sigui, un document, i no perd absolutament res, no perd res, vale? No hi ha compressió i tal. Sembla ser que Google també es posa a fer exactament el mateix. Però no hi ha més informació, perquè encara no ha passat. No? Han fet quatre pinzellades del que hem fet. I després diuen que milloren l'anti-tracking. Que això és un altre meló molt, 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 molt gros. Què és això de l'anti-tracking? O sigui, el tracking no voluntari dels teus dispositius. A veure si ens organitzem, que com sempre ja anem malament de temps. A veure, hi ha un aparatet, una coseta, que es diu Apple Tag. Sabeu el que és l'Apple Tag?
No.
No? No, no. Mogueu el cap a parlar, que estem a la ràdio.
No, m'he quedat que no, no. Què és Apple Tag? No l'havia sentit.
No, tampoc. No.
Això és una cosa petitona, com diríem, que és com la mida d'una moneda de 2 euros, per entendre'ns, vale? O sigui, estem parlant d'un dispositiu molt petit, que la majoria de gent això ho penja amb un clauer. Hi ha uns clauers especials per Apple Tags, vale? I és un aparatet que físicament, si el veus així, no té cap botó, no té res, és simplement és com si fos una moneda de 2 euros. Uh-huh. Això per què serveix? Vale? Això es fa servir moltíssim, els Apple Tag, però moltíssim. Això es fa servir per localitzar coses que són importants per tu. Vale? Això, on ho pots posar? Ho pots posar allà on et doni la real gana.
Una xila, un moneder, no?
Te pots posar el carter, a la cartera, tu pots posar a les maletes quan viatges, tu pots posar el maletí del portàtil perquè si vas amb tren i tens por de perdre'l, però és que fins i tot hi ha moltíssima gent, jo tinc amics que ho fan, que això ho pots posar a la roba dels teus fills, vale? Perquè és una cosa molt petita i li pots posar en una butxaca interior o alguna cosa així, i tu pots tenir localitzat aquell aparato, vale? Aquella cosa, el que sigui, on tu ho haguis posat, i em diràs, bueno, però això com va, no? Bueno, això funciona amb Bluetooth. Llavors, què vol dir? Que tu has d'estar a prop.
10 metres, no? 10-15 metres, no tenen ràdio d'acció?
Doncs no. Doncs no. Resulta ser que Apple es va inventar un sistema, això no és nou, això fa temps que funciona, es va inventar un sistema que ho geolocalitza a partir de qualsevol dispositiu Apple que hi hagi a prop. O sigui, tu aquesta parella el compres i el sincronitzes a la teva compte d'Apple, sí. I a partir d'aquell moment, cada vegada que aquest aparell està a prop d'un Apple que no sigui teu, vale? Sigui el que sigui, li envia una senyal i aquesta senyal te la passen a tu i et diuen exactament on està. O sigui, que Apple està fent servir tots els Apples del món, tots els dispositius, tant que siguin tablets, com que siguin ordenadors, com que siguin mòbils, per geolocalitzar a d'altra gent, a d'altres persones. Vale? I això és el tracking aquest. Vale? Llavors, Google s'està posant amb el tema de que no t'ho puguin fer si tu no ho saps. Vale? Veurem a veure què passa, vale? A veure com funciona. Realment és una peça que està molt bé, és molt interessant lo dels Apple Tags i funciona molt, molt bé. Bueno, el Google ho ha intentat però no ho ha aconseguit.
De moment no ho ha fet amb aparells, però sí que sé que Google, per exemple, quan tu visites Google Maps, el que sigui, que veus curiosament l'estat del tràfic en temps real, és perquè lògicament té aquesta comunicació constant amb els dispositius Android, en aquest cas, per donar aquesta informació, no?
Sí, això ho està fent, però amb els aparatets de tracking, no de maps, de moment estava enrere, uh-huh. I ara sembla que també s'hi volen
posar. Que es posa les piles. Molt bé.
Sembla que també s'hi volen posar. Llavors, com que no ens queda massa temps, si et sembla, em saltaré al punt que ve ara i us parlaré de l'últim punt que jo tenia preparat, que a mi m'ha cridat molt l'atenció i avui que no parlem de Microsoft, ara parlarem malament de Microsoft. Bueno,
no m'ho puc creure, Ricard Planell, parlant malament de Microsoft.
I tant que parlarem malament de Microsoft.
Llavors, què han fet ja aquesta gent, aviam?
Què han fet? Jo m'he estat discutint aquesta setmana molt amb el ChatGPT. Digue'm.
No, que t'has posat les mans al cap i quan te fiques les mans al cap és perquè, cuidado, que ve cosa sèria.
M'he posat molt a discutir-me amb el ChatGPT perquè jo ja tinc una edat que no em crec res i que quan jo veig que a mi m'estan manipulant o jo crec que m'estan manipulant, intento de contestar-ho, no? Mm-hmm. Això va per aquí, els tiros no van per aquí. Com que ara tenim una eina per fer recerques molt, molt, molt potent i molt gratuïta, ràpida, i tu pots fer unes recerques super, super intensives, doncs jo m'he estat matxacant al ChatGPT intentant de saber realment quan contamina un cotxe elèctric. Vale? Perquè, a veure, fa uns quants anys t'havies de comprar un cotxe dièsel, no sé si te'n recordes tu quan va haver-hi la campanya de que tothom havíem de comprar-nos un dièsel, que si teníem un de benzina estàvem fent el tonto, vale? Perquè els dièsels gastaven menys i tot i tal i qual, vale? I ara, avui en dia, resulta ser que si tens un cotxe dièsel ets poc menys que el diable i que contamines molt i que ho estàs fent fatal, no? Llavors, i si tens un de gasolina, bueno, va, però millor si és híbrid o millor si és elèctric, no? Llavors dius, bueno, i quan contamina un cotxe elèctric?
Perquè contamina.
Contamina? No, home, no contamina, no? És emissions zero. Dius, bueno, llavors, jo he estat matxacant el GPT perquè em fes una taula comparativa. Vale? Jo volia una taula comparativa per saber la realitat. La realitat de què? De, bueno, quan contamina fabricar un cotxe, quan CO2, no contamina, CO2, emet el procés de fabricació d'un cotxe, quan CO2 es produeix fabricant una bateria d'un cotxe elèctric i quan CO2 es produeix reciclant la bateria i el cotxe. Uh-huh. I, a més, quan CO2 es genera per circular 100.000 quilòmetres. Em diràs, no, però 100.000 quilòmetres, o sigui, un cotxe no contamina res. No, però l'electricitat que tu has generat, l'has generat amb algú.
Ha de sortir d'algun lloc.
I, per tant, aquesta electricitat també ha generat CO2 pel moment de fer, o sigui, això no està tota feta amb molins de vent. Clar. I si estigués feta amb molins de vent, el procés de fabricació del molí de vent per la seva vida útil també s'ha de tenir en compte. Llavors, el ChatGPT està tota l'estona dient-me que no, que això no es pot fer així, que no això es pot fer així, però, bueno, això són uns datos que estan aquí, vale? I que es poden, i s'han de poder mirar. Llavors et comença a fer repreguntes i preguntes de les preguntes i al final hem dit, vale, tot això vull que m'ho miris a Espanya, vale? Perquè no és el mateix generar electricitat a Espanya que a França, que a Alemanya, que a Sud-àfrica. Bé, quin és el resultat de tot això? Vinga, t'ho llegeixo per sobre. Vaig fer un castellà perquè, mira, perquè em va enganxar el castellà. La respuesta es, de acuerdo, te he preparado dos tablas con los datos que me has pedido sobre el Tesla Modelo S y el Mini Cooper de gasolina, que son unos coches más o menos equivalentes de prestaciones y de mida y de tal, ¿vale? Diu, he usado la información de los resultados de la búsqueda web para estimar las emisiones de CO2 de la fabricación y el reciclaje de los coches, así como el uso durante 100.000 kilómetros. Resultados. Tesla S. Fabricació de la bateria, 17 tonelades de CO2. Reciclatge de la bateria, 11,9 tonelades de CO2. Fabricació del cotxe, 8,8 tonelades. Reciclatge del cotxe, 1,8 tonelades. I fer-lo servir, són 7 tonelades de CO2. Vale? Total, 46,5 tonelades de CO2 amb un Tesla, si tu el fas servir durant 100.000 quilòmetres. Uh-huh. Vale? Que, a veure, jo tampoc no conec a ningú que tingui un Tesla que tingui 10 anys. Vale? Jo no em crec que una bateria duri 10 anys de vida. No, no. O sigui, les bateries portàtils amb 3 anys ja no funcionen.
Correcte.
La bateria això serà el mateix. Llavors, tampoc, també és absurd una de les coses que em deia el ChatGPT, que era, no, és que això ho has de comptar amb 200.000 quilòmetres. Dic, bueno, jo no sé, no se sap encara si la gent podrà fer 200.000 quilòmetres amb un cotxe elèctric sense canviar la bateria. Anem a veure el Mini Cooper, ràpidament. Fabricar el cotxe, 5,6 tonelades. Com pot ser que per fabricar un Tesla siguin 8,8 i per fabricar un Mini siguin 5,6? Doncs molt fàcil, perquè un cotxe elèctric pesa molt més i, per tant, els components, hi ha tota una sèrie de les molles, els xassis, els no sé què, més han fort. De ser més ràpids. I, per tant, per fer aquest ferro generes més CO2. Vale? O sigui, estem parlant que fabricar un Mini són 3 tones menys de CO2 que fabricar un Tesla. Reciclar del cotxe, 1,3, això si fan un fot el mateix, vale? El Tesla són 1,8, el Mini són 1,3. L'ús, fer servir un cotxe de benzina amb 100.000 quilòmetres són 15 tonelades, això és el doble, vale? Total, i no hi ha res més ja, vale? Un cotxe de gasolina no té res més, o sigui, fabricació, reciclatge i circular, 22 tonelades, o sigui, que si tu et compres un Tesla i el fa servir 100.000 quilòmetres o et compres un Mini i el fa servir 100.000 quilòmetres, amb el Tesla tiraràs a l'atmosfera 25 tones més de CO2 que amb el Mini.
Però com s'entén si t'estan dient que teòricament, no?
Per això jo no em crec res. A partir d'aquí el ChatGPT em va fer fora. ¿Vale? Perquè jo li vaig dir, escolta, has d'admetre que amb aquest supòsit contamina, genera més CO2 un Tesla que un Mini. I va dir, diu, aquesta conversa no m'agrada, estàs intentant que digui alguna cosa que no, jo no vull dir i per tant s'ha acabat la conversa. T'ho juro, això
que
va
fort.
Ser així.
Que fort.
Però els datos són els que són.
Són els que són.
Els datos els ha dit el ChatGPT, que els ha tret de tota una sèrie d'estudis d'universitats, perquè ja saps tu que ja has treballat molt, no? Que et diu l'origen, la font dels datos. Vale? I que cadascú pensi el que considera.
Per reflexionar.
Com ho veus?
Doncs ho veig que sí, que comparteixo part del que tu dius. Es parla d'un ús, no? De la contaminació en ús, però no es parla de la pre, post i gestió dels residus. Que això hi ha mecànics que... Hi ha un mecànic a xarxes socials, que és l'Àngel Gaitán, que en parla molt i va parlar molt seriosament sobre això de les bateries. I són coses que a vegades no es posen sobre la taula. I ara
jo
sortit...
el dissabte vaig estar amb un sopar amb uns amics, amb uns arquitectes, i vam parlar d'aquestes coses perquè ells també volien canviar el cotxe. Jo és que he canviat el cotxe ara i tinc un Mini nou. Llavors, vale. Per això tot el... Llavors em va dir, diu, hi ha una altra cosa que no en parla ningú. Si tots els cotxes fossin elèctrics, s'han de tornar a fer tots els ponts i tots els pàrquings, perquè el cotxe elèctric pesa molt més i els càlculs dels ponts... De
no estan fets per aquest tipus de vehicle.
No estan fets ja està. Per aguantar, estan fets per aguantar cotxes normals. I jo crec que fins aquí, no?
Fins aquí.
Gràcies, en Ricard Planell. Bon cap de setmana i bon divendres. Fins a la propera.
Fins a la pròxima.
Adéu-siau.
Estàs escoltant Les Veus del Matí a Ràdio Vilafant, el lloc on les notícies prenen vida i les veus de la nostra comarca s'escolten.